Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. Malauradament, acostumem a iniciar aquest espai amb males notícies i dades que ens preocupen, però avui trenquem la tendència i obrim l'informatiu parlant d'una molt bona nova. Com ja sabeu, us ho vam explicar aquest dimecres, l'encamisada ha estat declarada Festa d'Interès Nacional de Catalunya. La Generalitat en destaca que és una celebració que es diferencia d'altres cavalcades dels Tres Tombs pel rerefons llegendari que la motiva i per la forma com s'organitza i es desenvolupa en l'actualitat, amb una participació bàsicament local. I en aquesta participació, en la que es volca el poble de Falset i en l'estima per la festa, el que toca ara és seguir dignificant-la de la mateixa manera en què s'ha fet fins a ser reconeguda com a festa d'interès nacional. De l'encamisada en parlarem en el bloc cultural. Ara, però, iniciem el repàs a la resta de notícies que ens ha deixat la setmana. Comencem! La crisi obligarà a aturar alguns dels projectes ja emparaulats per a Falset, com el nou centre de rehabilitació o la futura estació d'autobusos. També implicarà que, en el marc de la llei de barris, les actuacions pendents no s'executin en el termini del previst. La presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert, visita el Priorat, d'una banda per conèixer la Deo Montsant i Vitec i de l'altra per mantenir una trobada amb els militants i simpatitzants d'Unió i Convergència. Sota l'eslògan Assaborir lentament el Priorat, el Consell Comarcal va presentar dijous el programa de descoberta dels camins. N'han sorgit i s'han editat 10 propostes de descoberta dels paisatges del vi i de l'oli i se'n farà també un cicle d'excursions guiades que s'iniciarà aquest mes d'abril. Després de la primera tongada de tallers participatius de la Carta del Paisatge, el que s'ha fet és concretar els objectius inicials, que s'han reduït a una desena. La propera setmana s'inicia un nou cicle de tallers en la que ja es parlarà d'accions a executar. I en esport repassarem els enfrontaments del cap de setmana després de la dolorosa derrota del Falset la passada jornada i del gran partit del Porrera. També prestarem atenció, com no, al futbol sala. Reunió de poble, la que es va celebrar dilluns al consistori falsetà. Una reunió que l'equip de govern va aprofitar per fer balanç de la legislatura. Al llarg de la seva exposició, l'alcalde Jesús Torralba va parlar dels projectes enllestits, el POUM, el nou camp de futbol, la rehabilitació de la plaça Àngel Marquès i altres, però també es va referir al que queda per fer, per exemple, en el marc de la llei de barris, on presumiblement les actuacions pendents no es faran en el termini del previst. Escoltem l'alcalde de Falset, Jesús Torralba.
I ara toca el gruix més important i s'ha de fer en principi entre els anys 2011 a 2013. És evident que en aquests anys, amb la dificultat financera que tenim, serà difícil que es pugui materialitzar. No hem d'oblidar que la llei de barris té una inversió global de 3.250.000 euros, dels quals la Generalitat subvenciona 2.450.000 euros. Per tant, la subvenció és molt important, però l'aportació que ha de fer l'Ajuntament, encara que només és el 25%, dic només entre cometes, només és el 25%, és un import molt elevat. Per tant, el que hem decidit, i així ho proposarem, i entenem que no ha d'haver problema, el govern de la Generalitat, és allargar el termini en el que es puguin realment materialitzar totes les accions, tots els plans d'acció, no solament carrers, no solament la part més d'equipament i més d'infraestructura, sinó també una part important de temes socials.
Torralba va fer esment a més d'altres projectes que, degut a la crisi, quedaran momentàniament aturats, com el nou centre de rehabilitació o la futura estació d'autobusos. D'altra banda, l'alcalde també va tractar el que va anomenar temes controvertits, destacant-ne el Teatre L'Artesana. En aquest sentit, va explicar que, segons un informe, aquest equipament no compleix la normativa ni va ser construït segons el projecte i que, per tant, no descarten demanar responsabilitats a qui pertoqui.
El que hem fet ha sigut parlar amb la Diputació, que ens doni un cop de mà en aquest aspecte, i estan fent un projecte per quantificar, és a dir, per valorar realment l'import que ens costarà que això es transformi en algo que reuneixi els requisits com que ha de reunir. Fins i tot ens hem plantejat, en funció de quin sigui l'import, fins i tot recórrer els tribunals i potser mirar, no sé si els tècnics, ara no voldria avançar res que no sigui adequat, però intentar buscar també algun tipus de responsabilitat, perquè entenem que no és just si hi havia un projecte que finalment aquell projecte no s'acabi fent com estava previst, sobretot per la qualitat, per un espai públic i d'utilització massiva com és el Teatre d'Artesana.
Entre els altres temes tractats a la reunió de poble d'aquest dilluns, els diners de la subvenció per a equipaments esportius, que no acaben d'arribar, una situació que l'alcalde espera desencallar en breu. La presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert, va estar a Falset convidada per la Deo Montsant per conèixer de primera mà el territori. De Gispert va aprofitar l'estada per mantenir una trobada amb militants i simpatitzants d'Unió i Convergència. El missatge a transmetre de cara a les properes municipals és que el canvi que es va iniciar en les autonòmiques es tradueixi en els pobles de Catalunya i, per tant, del Priorat.
Sembla que sí, que de fet tothom juga amb les enquestes, perquè no podem jugar en res més. Però igual que en les eleccions passades al Parlament de Catalunya, totes les enquestes eren favorables a Convergència i Unió, amb una diferència important, i es va encertar. Ara, moltes enquestes que s'estan fent, i la setmana passada sembla que havien enquestes pràcticament de tots els municipis de Catalunya, la onada de canvi sembla que sí, que arriba i que és possible que hi hagin canvis en molts ajuntaments.
Però, com dèiem, la presidenta del Parlament va estar primer amb representants de la Deo Montsant i va visitar el celler de Falset i el parc tecnològic del vi. En aquest sentit, va defensar que el futur està en la qualitat del producte, com el vi de la comarca, i que en això Vitec hi està ajudant.
Però avui en dia que tothom, totes les persones, tots els individus són molt especialistes i volem qualitat en tot, també la volem en el vi. Abans comentàvem, anem a un dinar, t'agrada beure un bon vi o t'agrada beure un bon cava i busques la qualitat, i busques la marca, i busques, encara que no en sàpiguis massa, però t'agrada saborejar el que veus. Per tant, és molt important la qualitat, i la qualitat cada dia es necessita que es vagi elaborant més, que es vagi estudiant més, que es vagi perfeccionant més. Un equipament com aquest serveix per això i està donant qualitat al producte de la comarca.
Sota l'eslògan Assaborir lentament el Priorat, el Consell Comarcal va presentar aquest dijous el programa de descoberta dels camins que al llarg dels darrers anys s'han recuperat per a l'ús lúdic i turístic. S'ha actuat concretament en 27 camins, que suposen uns 58 quilòmetres. A banda, també s'han senyalitzat uns 147 quilòmetres més. En total, una inversió propera als 230.000 euros. D'aquests camins recuperats n'han sorgit i s'han editat 10 propostes de descoberta dels paisatges del vi i de l'oli, i se'n farà també un cicle d'excursions guiades que s'iniciarà aquest mes d'abril. Rosa Vives, consellera de Turisme, destacava en l'acte d'aquest dijous, que va tenir lloc al Museu de les Mines de Bellmunt, que l'aposta per la recuperació dels camins ha anat evolucionant.
Ja fa molt temps que realment s'ha apostat per tots els temes de recuperació de camins, de senderisme i de més. El que passa és que potser inicialment, des del Consell, ho vam considerar més com una aposta per recuperació d'un patrimoni més que no pas lligat amb una activitat econòmica real a la comarca. La veritat és que amb el pas del temps i de les necessitats i la realitat de la pròpia comarca hem vist que teníem que prendre'ns tot el que era el foment del turisme i a l'aprofitar tot el patrimoni natural que tenim a la comarca com un creador de riquesa, d'activitat econòmica. No podíem perdre aquesta oportunitat.
Per a David Esteller, gerent del Pla de Foment del Turisme del Priorat, la descoberta dels camins del vi i l'oli cobreixen un buit i donen valor afegit a tots dos productes.
Hi havia una mancança a nivell comarcal, tant el Parc Natural del Montsant com la Serra Llevaria estaven fent moltes actuacions, estaven recuperant camins, estaven senyalitzant itineraris, però llavors a nivell d'itineraris de descoberta del paisatge vitivinícola i oleícola, doncs encara no havíem creat cap tipus d'oferta. I una miqueta aquests itineraris, aquest encàrrec que se li va fer el disseny al Rafel del disseny d'aquests itineraris, doncs volia una miqueta això, descobrir el món del vi, el món de l'oli, des de la perspectiva del paisatge. I que una miqueta aquest projecte contribuís a la revalorització del producte agroalimentari.
En l'acte de presentació també es va anunciar la propera publicació d'una guia turística. El procés d'elaboració de la Carta del Paisatge avança i la propera setmana s'iniciarà el segon cicle de tallers participatius i de concertació. Després de la primera tongada, el que s'ha fet és concretar els objectius inicials, que s'han reduït a una desena. Ho explica el vicepresident del Consell Comarcal del Priorat, Joan Carles García.
A través del primer cicle de tallers, el que es va fer va ser agrupar aquests objectius amb 10 objectius, s'han acabat convertint en 10, que agrupen precisament l'àmbit urbà, l'àmbit de l'agroforestal, i també temes de comunicació, de lluita contra incendis, dels espais fluvials i tot això. Ara estem preparant ja per la propera setmana un segon cicle de tallers on s'haurà de parlar ja d'accions, accions que des de diferents àmbits de la societat prioratina s'han de fer per a treballar, per assolir aquests objectius, aquestes finalitats que ens marquem com a comarca.
Un cop s'hagin dut a terme aquest segon cicle de tallers, en els que, com afirmava García, s'entraran més en matèria, serà el torn d'asseure's amb sectors més específics.
Primer hi ha el tema de les administracions, no? A nivell d'ajuntaments entenem que poden aportar molta cosa al tema del paisatge del Priorat, sectors econòmics, com són les DOs, PIMEC, olicultors. Després també amb col·legis d'enginyers, col·legis d'arquitectes, també és bo tindre contacte amb ells, que és el que ells poden aportar sobre la carta del paisatge, el sector de l'ensenyament, perquè crec que és bàsic el tema de la pedagogia, per avui i sobretot pel futur.
Com dèiem, la propera setmana s'iniciarà el segon cicle de tallers, dilluns 28 al Castell del Vi de Falset, dimarts a la sala de la Societat de Cabassers i dijous a l'Ajuntament de Cornudella. I en relació amb el paisatge, apuntem que avui dissabte, a les 7 del vespre, podreu escoltar a Ràdio Falset la taula redona en la que hem assegut el subdirector d'Urbanisme del Departament de Territori, el coordinador tècnic de l'Observatori del Paisatge, el vicepresident del Consell Comarcal, representants de totes dues DOs de la comarca, membres de Prioritat i els codirectors de l'equip de redacció de la Carta del Paisatge. La tertúlia, a banda d'avui dissabte a les 7 del vespre, també repetirà el proper dimarts, en aquest cas, però, a 6:45 del vespre. I seguim parlant d'un altre tema que afecta el Consell Comarcal del Priorat, i és que aquesta setmana el Govern de la Generalitat va aprovar el decret que estableix les bases per a l'elecció dels membres dels Consells Comarcals, un cop constituïts tots els ajuntaments de cada comarca després de les eleccions municipals del mes de maig. En aquest sentit, el decret determina que un cop hagin tingut lloc les eleccions municipals, les juntes electorals provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona proclamaran els membres dels Consells Comarcals. Així mateix, el govern també va aprovar el nombre de consellers a elegir a cada Consell Comarcal, d'acord amb l'última xifra de població de cada municipi. En el cas del Priorat, es mantindrà el mateix nombre de consellers de l'actual legislatura, és a dir, 19. Canviem ara de tema. Segons un informe fet públic per la Cambra de Comerç de Reus, les exportacions al Japó dels cellers de la demarcació de Tarragona es van doblar durant el 2010. Si en els anys 2008 i 2009 s'exportava vi per valor d'uns 780.000 euros, el darrer any la xifra de negoci va arribar gairebé al 1,5 milió. Les dades de creixement són força millors que les del conjunt de l'Estat, que van augmentar prop del 20%. Amb tot, si el sector vitivinícola havia identificat el Japó com un mercat estratègic en un futur immediat, caldrà veure quina repercussió tindran els darrers esdeveniments. I és que els efectes econòmics derivats del terratrèmol i del tsunami poden suposar un descens significatiu de les xifres de facturació dels nostres cellers en aquest país asiàtic. Cal recordar, però, que en els últims anys, les empreses vitivinícoles de les comarques tarragonines havien mostrat força interès en el mercat nipó. Prova d'això és la missió inversa amb distribuïdors i prescriptors japonesos que es va incloure en el programa d'activitats previ de la Fira Reus Viu el Vi del 2010. Entrem ara en el bloc cultural amb la notícia amb què obríem avui l'informatiu. L'encamisada ja és festa d'interès nacional. Així es va decidir dimarts en la reunió del Govern de la Generalitat. En destaquen que és una celebració que es diferencia d'altres cavalcades dels Tres Tombs pel rerefons llegendari que la motiva i per la forma com s'organitza i es desenvolupa en l'actualitat, amb una participació bàsicament local. Des del Centre d'Estudis, falsetans es mostraven contents per la notícia i agraïts a la gent i a les institucions. Escoltem el seu president, Anton Vidal.
Bé, és una bona notícia. Hem de donar l'hora bona a tota la gent que participa directa o indirectament de la festa, perquè s'ha reconegut una tasca i una feina de que al llarg dels anys ha donat aquest fruit, aquest reconeixement. Agrair, com no, a les institucions. En principi jo m'he entrat ara, és a dir, així com aquell que diu, de veu de carrer. Suposo que hi haurà la notificació oficial i aleshores a partir d'ara començar a treballar perquè la propera encamisada sigui tot una festa més de la festa normal.
Segons Vidal, ara toca seguir sent curosos amb la festa i començar a pensar com ha de ser la primera encamisada i les següents després de ser declarada festa d'interès nacional.
A nivell d'organització implica més cura a l'hora de fer les coses, és a dir, doncs, més detalladament. A nivell de poble, suposo jo, doncs, també més cura amb la participació a la festa, tindré uns principis que ja es portaven fins ara i que doncs, bueno, ha costat, i suposo que han sigut els que han donat aquest fruit, però doncs, bueno, aquests principis doncs, mirar de mantindre'ls i en aquest cas doncs, com a mínim mantenir la festa tal com fins ara l'ha mantingut. A part d'això, doncs, hi han d'haver reunions a nivell d'Ajuntament, de la comissió, en aquest cas, del centre d'estudis i l'Ajuntament, per mirar doncs, aviam quins són els actes doncs, que es poden, és a dir, que s'hagin de fer rellevants a la propera encamisada, per celebrar naturalment doncs, aquest aconteixement, que no deixa de ser un aconteixement i a més important del reconeixement de la festa.
D'altra banda, la Jota també va ser declarada aquest dimarts com a element patrimonial d'interès nacional. En aquest sentit, val a dir que en el cas de l'encamisada ja s'incorpora dins la festa i per a Anton Vidal, fora bo potser donar-li una mica més de protagonisme. El passat mes d'octubre, 9 artistes es reunien al Marroig sota el marc del projecte L'Esperit del Vi, una iniciativa en la que el vi de les denominacions d'origen, Montsant i Priorat, es convertia en la matèria bàsica per a la creació d'obres pictòriques. Doncs bé, el resultat d'aquesta experiència tan estimulant es va presentar aquest dijous al Centre d'Art Santa Mònica de Barcelona. Els impulsors del projecte esperen ara que l'exposició dels treballs es pugui dur a terme durant la propera Fira del Vi. I abans dels esports acabem parlant d'una última presentació, la del Secret del meu turbant, el llibre de Nadia Gulam i Agnès Roger. L'acte de presentació d'aquesta obra, guanyadora del Premi Prudenci Bertran a 2010, va tenir lloc ahir a la Biblioteca Salvador Estremifà de Falset. El Secret del meu turbant explica la història real de la pròpia Nadia Gulam, una noia afganesa que amb només 8 anys va patir greus ferides a causa d'una bomba i que quan es va instaurar el règim talibà a l'Afganistan va decidir fer-se passar per home per poder portar un sou a casa.
Els esports.
I després del repàs a l'actualitat cultural, toca ara repassar l'actualitat esportiva, com no amb el Jordi Perelló. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. Derrota sense pal·liatius, la del Falset Esportiu el passat cap de setmana, on els falsetans van sortir golejats del terreny de la Floresta per 6-0. Un Falset amb força baixa es va sucumbir davant de l'equip del Tarragonès. Els falsetans, però, volen passar full i reben avui dissabte a les 5 de la tarda, a les 17 hores, al Sant Salvador, un dels equips que hores d'ara se la juga, ja que es troba a tan sols 6 punts dels jocs de descens. Per la seva part, els falsetans continuen malgrat la derrota al cinquè lloc de la classificació amb 42 punts i en 9 partits encara per acabar el campionat. El Falset Esportiu Sant Salvador es jugarà avui dissabte a les 5 de la tarda a les 17 hores i al nou Domènec Aragonès. Parlem ara del grup 24 de tercera territorial. Hi ha molt bones notícies. Parlem d'una victòria important i una victòria amb golejada que va infringir la Unió Esportiva Porrera el passat cap de setmana front al Vilafortuny. Els porrerans s'imposaven per 5-0 a l'equip del Baix Camp i es situen a l'11è lloc de la classificació amb 28 punts i cal dir a manca de 9 jornades per acabar el campionat. El Porrera Unió Esportiva visita avui dissabte a partir de 4:45 de la tarda al terreny de l'Almoster, un dels cuers del grup 24 de tercera territorial. Deixem el futbol i parlem de futbol sala, de la preferent catalana, on el Paradell Futbol Sala torna a la competició després de 2 jornades ajornant els seus partits. Els paradellencs tornen a la competició avui dissabte a partir de 4:45 de la tarda, on reben a un dels equips més forts de la categoria, el Tortosa, que hores d'ara ocupa el segon lloc de la classificació a tan sols 2 punts del primer classificat, el Nàstic. L'entrenador del Paradell Futbol Sala, Xavi Prous, considera l'equip tortosí un dels equips més perillosos.
Tortosa és un equip que tenen 2 o 3 jugadors molt bons i molt ràpids. Allà a casa seva, no sé si us han perdut, vull dir, no sé si n'han perdut cap. I a fora, pues, bueno, van guanyant, van perdent, però tenen molt bon equip, molt bons jugadors i molt ràpids.
Recordem que els pradellencs continuen al penúltim lloc de la classificació, amb tan sols 9 punts a 8 punts del joc de salvació, i encara amb 11 jornades per acabar el campionat. Per a Xavi Prous, tot i que a partir d'ara tots els partits són difícils, les aspiracions de salvació passen per guanyar els partits de casa.
Cada partit és molt difícil, ara a partir d'ara, perquè clar, van quedant cada vegada menys partits, i clar, pues, sense posar-nos nerviosos, hem d'intentar fer a guanyar el màxim de punts que puguem ara fins ara. Els partits claus són el partit a casa contra el Mora i els partits que tenim a casa, que a casa no hem fet molt pocs punts i a casa és quan hauríem de guanyar-los.
El Predi Futbol Sala Tortosa es jugarà avui dissabte a 6:15 de la tarda i al pavelló d'esports de Falset. Seguim parlant de futbol sala, però ara de la Copa Federació, que comença aquest cap de setmana a la presència de dos equips de la nostra comarca, el Club Esportiu Poboleda i el Futbol Club Capçanes. Pel que respecta al Club Esportiu Poboleda, comença el campionat avui dissabte, on rep el Vilaplana a les 17 hores, i per la seva part el Futbol Club Capçanes també comença el campionat a casa, però rebent el Bonastre a les 16 hores a les 4 de la tarda i a la pista poliesportiva de Capçanes. Deixem el futbol sala i parlem ara de bitlles catalanes, ja que el passat diumenge es va disputar les jornades 15 i 16 a Poboleda del campionat de bitlles catalanes del Camp de Tarragona. Resaltar després de les jornades 15 i 16, el Cabassers Verd com a primer classificat amb 22 punts, mentre que el Cornudella, l'altre equip de la nostra comarca, ocupa el tercer lloc de la classificació amb 20 punts. I avui acabem els esports de l'informatiu parlant de judo, de la fase final Llars Mundet, que es va disputar el passat dissabte a Barcelona, on dos judoques del Club Judo Priorat van obtenir molt bons resultats. Resaltar Daine Cordero amb menys de 48 quilos com a primera classificada, mentre que Erika Martínez amb menys de 63 quilos va quedar la segona classificada. I amb judo avui acabem els esports de l'informatiu. Ens retrobarem el proper dissabte, si era fins aleshores. Molt bon dia.
El temps.
Tot seguit i com sempre, la informació meteorològica ens arriba amb l'Enric Massip.
Deixem una setmana amb una situació del temps bastant variable. Hem tingut algunes pluges no massa importants, un temps un tant canviant, temperatures més aviat fredes, encara que no baixen molt els termòmetres, degut a la humitat. I aquest cap de setmana l'estiu es presenta també un tant variable. Per avui dissabte encara tenim tranquil·litat, els cels amb alguns núvols. Demà diumenge la situació a poc a poc s'anirà trencant, amb presència de més núvols, i pel dilluns les pluges podrien aparèixer d'una forma dèbil, un màxim moderada aquí a les nostres comarques, d'una forma passatgera, perquè un sistema frontal ens arribarà aquí i provocarà doncs, aquest augment dels núvols i una generalització de les precipitacions, encara que, com dèiem, sembla ser que no tindran massa importància. En definitiva, acabarem la setmana amb temps variable, algunes estones de temps estable i agradable, però també altres en què inclús s'han sentit trons i les temperatures han baixat d'una forma una mica considerable, sobretot les hores centrals del dia. Ambient variable, temperatures poc més o menys estacionàries i a l'espera d'aquest canvi que ens afectaria ja el dilluns amb aquestes pluges que hem anunciat. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 1905, una important nevada afectava la ciutat de Sevilla.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I amb la previsió del temps posem el punt final a l'informatiu d'avui. Podeu seguir l'actualitat a la nostra pàgina web radiofalset.fm. Si voleu fer-ho com sempre, ens retrobem amb les notícies comarcals a partir del dimarts amb els butlletins. No deixeu d'escoltar Ràdio Falset, tot seguit l'Hora del Vermut amb el Jordi Soldevila, i avui a les 7 del vespre també la tertúlia sobre el paisatge i la comarca del Priorat. Jo, l'Alfonso Reig, que us ha acompanyat fins ara, m'acomiado. Gràcies, com sempre, per la vostra atenció, passeu molt bon cap de setmana i fins aviat.